Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
Hola, com esteu? Benvinguts a aquest petit foradet en el qual nosaltres, els qui sou habituals ja ho sabeu, fem una mirada als nostres àngels particulars, als àngels que anem trobant en aquest món que, per sort n'hi ha, perquè, diguéssim, feina no els en falta. I no cal que arribin pandèmies com la que estem passant perquè això, perquè estiguin molt enfeinats. Avui parlarem amb un vell conegut amb el qual sempre és un plaer parlar, que és el Mijail Acosta, que és el director de la Fundació Acollida i Esperança. Dic director i, de fet, per calendari, ja no sé si t'ho puc dir o no, Mijail, bueno, perquè estem... sé que hi ha relleu.
Sí, estem en un moment... Bueno, bon dia. En un moment de traspàs, sí, a nivell de responsabilitat de direcció. Està bé.
Va bé. En qualsevol cas, cap visible de la Fundació Acollida i Esperança i qui ha estat al capdavant de moment amb la xifra, jo diria que impressionant, de 28 anys al peu del canó, fent tasques, jo crec que importantíssimes i molt necessàries. Aquí el programa l'hem tingut en unes quantes ocasions, i alguna d'aquestes ocasions ha sigut inevitablement per parlar del recompte de persones sense llar, que és una tasca que es feia a la taula de persones sense llar de Badalona i que enguany no heu pogut fer, evidentment, entre moltes coses que han quedat i estan quedant trastocades per la situació que vivim. Enguany no heu pogut fer aquest recompte de persones sense llar. De tota manera, us les heu empescades perquè realment és una xifra, és una dada que us és útil. Us les heu empescat d'una manera per poder fer un recompte, no?
Sí, com bé dius, de fet, a Badalona intentem des de l'any 2016 fer cada dos anys un recompte de persones que dormen en una nit concreta de l'any als carrers de la ciutat, no? Uh-huh. I llavors vam fer el 2016 un primer recompte, el 2018 un altre, i aquest, com ara comentaves, no? Un altre dels efectes del Covid aquest i de la situació de confinament, evidentment feia desaconsejable muntar el recompte amb tota la seva metodologia, però sí que vam voler donar la xifra de persones que en la nit que ens hagués tocat, que era el 20 de maig, hagués estat o hagués estat al carrer, però en aquest cas estava amb algun dispositiu tipus centre d'acollida, pis d'inclusió, i donar la xifra una mica de persones sense sostre, però no al carrer, no? Que sí, complementa normalment la xifra del recompte de les persones que físicament estan dormint al ras.
De fet, exacte. De fet, això és una de les coses de les quals tinc intenció de parlar-ne. Són persones, com vosaltres heu fet santament, crec jo, aquest recompte, buscant i anant a buscar els llocs on la gent s'ha aixoplugat en els diferents dispositius, des del conegudíssim pavelló Casagemes, en el cas de Badalona, fins a molts altres llocs on la gent s'ha anat a refugiar, literalment, perquè aquestes són persones que estan al ras. Vull dir, tècnicament, ara mateix no, però d'aquí a poquet tornaran a ser persones que estan al ras, no?
Bueno, el que hem constatat és que la problemàtica global així del sensellarisme, que podríem dir, sí, s'està agreujant, no? Com uh-huh. Potser com altres realitats socials d'exclusió, però concretament aquesta veiem, bueno, el 2016, com dèiem, vam comptabilitzar la primera vegada 39 persones dormint a Badalona, el 2018 van ser 57, i a més vam poder aportar la xifra de 172 persones més que estaven en dispositius d'acollida.
Sí.
I aquest 2020, sense tenir la xifra de gent al carrer, sí que hem comptabilitzat fins a 404 persones.
Que és un increment que és, espectacle.
Bueno, que parla pel si sol, sí, sí.
És un increment esfereïdor, directament. Persones que, com dèiem ara, estan acollint-se amb serveis que hi ha, que estan funcionant a la ciutat de Badalona. Jo voldria... Després vosaltres, evidentment, heu presentat els resultats especificant, no?, la gent. L'operació Hivern, per exemple, encara acull persones, és un dispositiu que es va muntar a Roca i Pi i que ja s'hauria d'haver tancat segons la previsió inicial, però que s'ha allargat per poder atendre aquesta situació d'emergència. Els pisos d'inserció. A mi em crida molt l'atenció les 142 persones que apareixen en això que a mi em sembla molt suau, no? Gairebé un eufemisme d'habitatge inadequat. que és ben bé... No sé ni com dir-ho.
Bueno, realment són, en aquest cas, assentaments, a naus industrials o a espais així.
Qualsevol lloc, per dir-ho d'una manera ràpida.
Sí. I aquí ja, sí que hi ha un seguiment per part d'una entitat específicament, Creu Roja, que fa seguiment de les persones que estan en aquests assentaments, no? A vegades proveint lo bàsic de menjar, d'higiene, amb suport jurídic quan cal, i també amb una certa coordinació amb Guàrdia Urbana. És un problema també que tenim a la ciutat, no?
I després l'altra xifra que creix també d'una manera molt significativa i que a vegades les xifres escorxudes, diguéssim, passen desapercebudes, són les persones que viuen en situacions tremendes de relloguer, i quan dic relloguer, que ningú s'imagini allò de dir, miri, tinc una habitació, dormi aquí. No, no, són un munt de persones ficades de qualsevol manera, a vegades en condicions infrahumanes, dins d'un pis, no?
Veritablement, ja no només Badalona, tota l'àrea metropolitana, sí, és un drama, és una pobresa amagada,
sí,
i realment és... jo penso que si algun dia comencem a tenir problemes de cohesió social, vindrà per aquí, no? En el cas de Badalona, aquí hem posat la xifra d'aquells que des de les entitats estem donant suport i sabem que estan en relloguers, en pensions, en habitacions...
Que consten d'alguna manera.
En aquest cas és Càritas de Barcelona, i també l'Ajuntament, que paguen... persones que, si no fos així, rebessin aquests ajuts, estarien en situació de carrer.
Les xifres són totes... les xifres són molt... són un invent molt dolent, sobretot pels que som de lletres encara ens n'adonem més, no?, perquè són fredes, són terriblement fredes. I el cervell humà està fet d'una manera que s'hi habitua molt ràpidament, i la xifra és tan freda que a vegades queda reduïda a no res, no? Però no tenim altres eines. I una altra xifra que a mi em sembla molt significativa és l'increment de persones que han demanat, que s'han acollit als serveis del centre d'Urforra per anar a demanar dinars, sopars i servei d'higiene, perquè això és una dada que dona una imatge de gent que ha entrat de ple en una situació de pobresa molt complicada.
Sí. Jo penso que això és vulnerabilitat extrema, que és realment molta precarietat, no? Jo crec que, de tota manera, amb clau positiva, la reacció a nivell de ciutat els darrers anys, malgrat van empitjorant les xifres, és cert que tenim més dispositius, més pisos d'inserció. Per exemple, el procés de Folra, de professionalització i d'atenció cap a les persones en situació de carrer, ha millorat molt. I, per exemple, el mateix pavelló de Casas Gemas, que ha citat abans ràpid, ha acollit una mitjana de 50 persones. Ho ha muntat l'Ajuntament de Badalona. Molts altres ajuntaments fora de Barcelona, de l'àrea metropolitana, no han fet absolutament res. No. I ells, amb una diligència extraordinària en el nostre Ajuntament, realment Serveis Socials, aquí ho ha fet molt bé. I amb capacitat de muntar aquest pavelló en molts pocs dies per atendre aquestes persones, no? I malgrat la cinquantana, 60 persones que hi havia a Casas Gemas, encara hi havia gent anant al dispositiu de centre de dia Folra que encara estaven dormint al carrer o que anaven a menjar o a dutxar-se. Vull dir que en aquest sentit, si mirem totes les xifres, l'increment és important, de persones en situació tan precària.
Sí. Evidentment, les persones són el focus de... que estiguem aquí parlant. L'objecte de que estiguem aquí parlant i de tot plegat, no? A mi m'agradaria parlar de vosaltres, de la gent que heu estat, que esteu treballant en això. Suposo, això és obvi, sembla, que aquesta situació us deu haver portat com a estructura, com a societat, com a associació, com a cada un dels... amb la condició jurídica que sigui, cada una d'aquests grups us ha d'haver portat a situacions d'estrès organitzatiu, d'estrès de treball.
Home, hem patit, no? Crec que ha sigut un patiment compartit amb gairebé amb tota la societat, eh? Però com a Fundació Acollida i Esperança, que tenim centres d'acollida i pisos d'inclusió i tenim unes 100 i escaig persones visquent amb dispositius residencials, ho hem passat molt malament, sobretot bueno, per el tema d'incertesa, per el tema de poder realment tenir molta cura de la salut de la gent que teníem, bueno, com altres... Ah. Dispositius residencials de gent gran, eh? I bueno, hem fet molts esforços en tancar, en intentar seguir els protocols, hem patit molt la manca de material preventiu, especialment els EPIs, van trigar un mes a arribar. Sí. Amb tot el que comporta d'estrès, pues, en el moment que hem tingut algun cas o en el moment que hem tingut, que per al tipus de gent que nosaltres tenim més sovint, gent amb símptomes. Eh? Nosaltres ja tenim persones que per lligades a la malaltia del VIH-Sida i a la situació de carrer i d'addicció amb biografies molt complexes, bueno, pues és gent que tot el tema respiratori, amb un tema de tabaquisme afegit, o sigui, és gent que ja de per si té un
risc,
unes malalties cròniques i la fan potser amb més risc. No? Llavors, en aquest sentit, cada vegada que hem tingut amb símptomes algú amb febre, pues fer els aïllaments... Ha sigut realment estressant.
Ha d'haver estat, però vaja, impepinablement, perquè, entre altres coses, pel que tu deies, perquè els EPIs han trigat més d'un mes en arribar, en situacions com la que vosaltres viviu directament, no?, que ho diria Esperança, pisos amb gent confinada, que ha de ser una situació realment molt estressant i sense medis per poder... estar al dia i saber si aquella persona pot... O sigui, fer un test molt senzill amb una persona per saber si està o no infectada o com estem.
Sí, i de la mateixa manera que és cert això i que és compartit, jo penso que una de les coses més interessants o que hem de reflexionar de la situació que hem viscut tots plegats com a pandèmia ha sigut aquest patiment, aquesta situació complicada, compartida per tothom, no? Que realment ens ha igualat, a nivell de tota la societat, d'estratos, de rols que té cadascú, no? Però jo dic que l'altre vessant que també hem constatat ha sigut molta solidaritat, molta implicació de les persones. Per exemple, el confinament en un centre de cuidat de 27 homes i dones que provenen del carrer, tancats durant 3 mesos, intentant portar-ho de la millor manera possible.
Uf.
No, ha sigut molt maco, de la com comprensió...
Com a plantejament, però...
No, dius... i l'esforç de les persones residents, no?, que han de, des d'entendre la situació, fins a fer l'esforç, convivencialment, de cuidar-se els uns als altres, en un moment que a nivell professional el suport també ha tingut que ser a mínims per un tema de preventiu, que entressin el menor número
contacte,
possible de professionals, sí, reduint contactes, amb mascaretes, amb els equips. Bueno, llavors, en aquest sentit, també hem constatat molta solidaritat també de l'entorn.
Doncs...
Bueno, ho dic també per mirar altres coses que també passen.
És més que positiu, és encomiable, perquè ara comencen a aparèixer les notícies i els estudis i no sé què, precisament des del punt de vista de, diguem-ne, de sociabilització de la gent, no? S'està parlant des de la unitat bàsica, no?, que es comença a parlar d'un increment de divorcis, que dius, carai, que les situacions d'estrès social fins on porten a la gent, no? O potser que parem una estona i ens mirem tots plegats com estan totes les coses. En una situació com la vostra, no?, pisos en què ja són complicats, persones amb problemàtiques... que això hagi funcionat bé és realment encomiable. És realment encomiable.
Sí. Explico com a anècdota, però penso que està en aquesta línia que estem parlant. Vam fer, quan portaven un mes tancats, que no podien més, un petit taller de conversa amb tots els residents i algun professional. Deia, escolta, com us trobeu, no? Com ho estem portant? I van sortir coses molt interessants. Deia, ostres, estem parlant més entre nosaltres. Bueno, entenem la situació. Va haver-hi un punt de neguit, doncs hem començat a fer activitats, a fer jocs, vam muntar campionats de dominó... Bueno, petites coses d'anar intentant donar sentit, com hem fet amb les famílies, no? A casa nostra. Pues a nivell de centres també això ha sigut interessant, no? De més contacte i més converses, deien.
No, però evidentment aquí hi ha un treball de fons, que és el vostre, perquè en general, això que et deia ara de l'aparició de notícies i no sé què, que van en aquesta línia, responen també a moltes actituds que s'han anat veient i es veuen de gent que no entens per què, o parts de la societat que sembla que no entenguin, no? Que no entenguin, s'ho prenen com un, si em coarten la llibertat i punt, i a partir d'aquí, no? Vull dir que és encomiable que això es pugui positivitzar i que es pugui fomentar precisament la socialització de la gent. Vosaltres, evidentment, a banda de la feina diària, a banda de que és molta, no? La que heu estat fent i la que esteu fent, no heu deixat de treballar en el sentit precisament d'això que una mica apuntaves ara, no? Que és anar veient què passa i com està, i traient el pols de la situació, i fins i tot em consta que hi ha hagut una reunió virtual de la taula sense llar. Per començar, suposo que també per orientar-vos, perquè hi ha com una sensació de que, bé, després de la fase 2 ve la 3 i després d'això ens n'anem a la platja, no? I això no serà així ni remotament, no?
Per moltes famílies, per moltes persones, per molts infants no serà així, no?
No.
I, de fet, bueno, ja se'n parla, però des de les entitats ho comencem a viure des del dia a dia. Algú tan bàsic com... No ens agrada, de fer assistencialisme, i penso que fa molts anys que les entitats socials hem superat aquesta fase d'assistencialisme, però bueno, al final has de donar resposta a famílies que no els hi arriba, o sigui, que no tenen per poder pagar el menjar, no? Llavors, bueno, veiem que tenim que començar a donar respostes a necessitats molt bàsiques que d'alguna manera estaven superades, no? I, bueno, pues en aquest sentit ens preocupa l'increment de persones, les cues que es fan als bancs d'aliment, bueno, les peticions de, escolta, ajudeu-me perquè no puc pagar el lloguer, que no puc pagar els subministraments, bueno, i veiem un increment en aquest sentit de bueno, i pensem que serà una conseqüència com això dels tsunamis, no? Que després sí. Del terratrèmol ve l'onada, no? Doncs, bueno, probablement vingui aquí una onada de situacions molt complicades, i tots plegats, i aquí penso en entitats i en l'administració, amb els espais cívics i veïnals, o ens impliquem tots, o aquí realment pot trontollar la cohesió social, i podem tenir molta gent que quedi al marge. Llavors, en aquest sentit, s'han de fer coses. Ja s'estan fent, I hi ha polítiques que ja ens agraden, a nivell de tot això, ara que ha sortit de la renta bàsica, etcètera. Sí. Però, vull dir, tindrem que aprofundir, en tot això.
Sí, això s'hi haurà de batallar, em sembla. Mm. Em sembla que hi haurem de batallar tots. Però és cert que, si més no, jo, des del meu punt de vista, veient això, les dades que hi ha damunt de la taula... Ho veig amb preocupació per precisament per això, no? Perquè han aflorat, i en aquest cas crec que el verb és desafortunat, no? Però han aparegut una quantitat molt important de persones, de famílies, que han anat de pet directament a la situació de marginalitat total, i que la retirada, diguéssim, de les prevencions mèdiques... No, això no hi farà res, al contrari. Vull dir, es quedaran en aquesta situació i caldrà que tots plegats, evidentment, la societat civil que vosaltres representeu en bona part, i tothom, ens posem una mica, ens arremanguem i demanem a l'administració que es posin en marxa molts i molts dispositius, perquè la cosa serà complicada, no?
Sí. Jo crec que el que constatem també és que de l'anterior crisi moltes famílies, moltes persones van sortir amb molta... van quedar amb molta precarietat, no?
Sí.
Visquent el dia a dia, sense estalvis, amb treballs molt precaris, amb economia submergida. Bueno, i tot això ens ho trobem als barris, Llavors, en el moment que tot això empitjora per tothom, doncs és la gent que està al final de l'escalafon, no? I realment, sí, aquí tindrem que innovar i hem de fer polítiques i ens hem d'implicar tots, Perquè, bueno, ens agrada tirar una mirada positiva, no? Nosaltres ens diem acollida i esperança, doncs cal afegir a tot aquest diagnòstic de dir, bueno, doncs què hem de fer, com ens arremanguem i com tots plegats intentem fer bé allò que puguem aportar, no?
Per sort, per molta sort, hi ha gent com la Fundació Acollida i Esperança, que fa molts anys es va remengar i encara no ha baixat els braços, ni molt menys, al contrari. I en aquesta situació tan dura, doncs, ha estat a l'alçada del que calia. I actualment estan preparant-se per aquest futur. Nosaltres els ho agraïm moltíssim, de la mateixa manera que agraïm que Mijail Acosta hagi vingut avui a explicar-nos-ho de primera mà. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres una vegada més.
A Ràdio Estel trobem àngels. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Thank you.